Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2018. Comença l'any amb bon preu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat íntegrament als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 27 77 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Un equip sòlid, una actuació coral, contundent, recuperant bones sensacions i donant símptomes evidents de millora. Així ha començat el nou any el Barça-Lassa. L'ha començat amb bon peu, de fet, l'ha començat de la mateixa manera com va acabar el 2017, després de guanyar la pista del Quimqui, derrotar el Palau al Fuenlabrada. Ahir l'equip de Sito Alonso sumava una nova victòria a la Lliga Endesa, la primera d'aquest 2018, derrotant a domicili el Guipúzcoa Bàsquet per un contundent 77-101. Molt bon partit del Barça, fins a 7 jugadors van superar els dos dígits en valoració, sobresortant Peter Ikoponen amb 24 i Bezenkov amb 20. El finlandès, màxim anotador del partit, amb 21 punts. Thomas Hurtel repartia fins a 10 assistències. Sito Alonso, satisfet, destacava la feina grupal de tot l'equip.
Estamos muy contentos por la victoria. Llevamos 3 partidos haciendo las cosas mejor, sobre todo en este aspecto. Creo que habíamos pecado en el último mes, en diciembre, de no compartir la pelota tan bien como la estamos compartiendo ahora, de elegir situaciones mucho más forzadas cuando no teníamos una claridad en el juego, en lugar de apostar por pasársela a un compañero y seguir moviendo la pelota, que ahora lo hacemos. Y luego las asistencias también es verdad que dependen en momentos determinados de la movilidad de balón y de acertar también, ¿no? Sobre todo desde fuera, aunque han sido, yo creo, tiros muchos de ellos liberados, pero hay que acertar desde fuera, ¿no? Y en cuanto a recuperadas y pérdidas, cuando hacemos este aspecto del juego bien, pues mejoramos mucho nuestras prestaciones, ¿no? Perdemos pocos balones y estamos robando, y eso quiere decir que podemos salir al contraataque y disfrutar de jugar en los primeros segundos.
Doncs després de 6 derrotes consecutives entre ACB i Euroliga, el Barça-Lassa ara ofereix símptomes de millora després de sumar 3 victòries consecutives contra Quimqui, Fuenlabrada i ahir a la pista del Guipúzcoa. Sembla que a poc l'equip va sortint del pou i torna a mostrar aquella grapa que tant va engrescar l'afició a inici de la temporada, però compte, perquè tampoc s'han de llançar les campanes al vol, perquè el test de debò, la prova de foc per calibrar exactament quin és el moment que viu el Barça-Lassa de Sito Alonso, arribarà demà dijous amb un Barça-Xesca de Moscou. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al Dia d'avui dimecres amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Des d'ara fins a 2 quarts de 10 no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs aquest dijous, demà, a partir de les 9 de la nit, el Palau viurà el primer partit de la segona volta de l'Eurolliga, una setzena jornada europea que ens apararà un sempre interessant Barça la Sachesca de Moscou. Els blaugrana contra les cordes de l'Eurolliga, quarts per la cua amb 5 victòries, 10 derrotes, a 3 victòries del Tai, i que estan a 7 victòries del líder, un Sachesca que tancava la primera volta amb 12 victòries i només 3 derrotes. Veurem de què serà capaç demà el Barça-Lassa davant del tot poderós conjunt rus de Sergio Rodríguez, Nando De Colo, Vitali Fritzon, Hunter Hines, Kurbanov, Kriapa, etc, etc, amb Dimitri Seitoudis a la banqueta. Sobre el partit de demà, així opina, així ho veu Sito Alonso.
Bueno, creo que es una prueba importante para nosotros. Creo que hemos realizado una mejora en cuanto al juego de equipo. Creo que las cosas han cambiado en algún aspecto que era importante para nosotros, y con un equipo de la entidad de CSK, pues creo que es una prueba, porque seguramente durante el mismo tengamos problemas, y los problemas que hemos tenido estos últimos tres partidos los hemos solucionado bien, pero contra un equipo de esta entidad seguramente nos cuesta hacer un esfuerzo mayor, y espero que en ese momento no se pierda lo que hemos recuperado en cuanto a el afrontar las cosas desde el equipo y no desde el individuo. Nosotros creo, no sé, igual me equivoco, pero creo que no somos un equipo de grandes estrellas, ¿no? Que simplemente que podemos ser un gran equipo si juntamos todas las características que tenemos en el equipo, sobre todo de esfuerzos, de sacrificio, de saber quién tiene que tirar, quién no tiene que tirar, qué rol tiene cada uno, no esperar más de uno que no tiene que darte más, y yo creo que ahora eso lo estamos haciendo bien, pero mañana viene un equipo grandioso, ¿no? Y que está jugando a un nivel muy alto, y vamos a ver si podemos hacerlo también contra ellos.
Te han de preguntar por Sandersito.
Sí, Sanders, pues como Prese y Bezenkov, ahora mismo es el que está fuera. Es verdad que yo creo que su rendimiento en los partidos precedentes a quedarse fuera, pues para mí no es el que no estaba contento con él, pero no en cuanto a acierto ni desacierto, sino en cuanto a la regularidad de esfuerzos, ¿no? Pero obviamente contamos con él porque es un jugador muy importante, Sanders, para nosotros.
¿Pero Cardama?
No, en principio no. En principio no creo que cambie nada, a no ser que en el entrenamiento de hoy hay alguna duda o hay algún problema a nivel físico. Lo que pasa es que en este momento también entraría Kurus.
Tus cambios en las rotaciones, ¿no? Descartar algunos jugadores como Sanders y tal, ¿esto ha ayudado, ¿no?, a este cambio? ¿Que se pongan las pilas un poco?
Bueno, yo creo que obviamente cuando hay movimientos, pues siempre. Yo creo que el mensaje también que dio el propio equipo en Vitoria en los últimos 12 minutos, el propio equipo, no yo, pues yo creo que es importante para todos, ¿no? Aprender que nosotros, como hemos dicho muchas veces y como he repetido hace un momento, creo que no somos un equipo que nos podemos permitir jugar a individualidades, ¿no? Porque primero tenemos muchas cosas que aprender, todos los jugadores que tenemos que afrontar todas las situaciones desde la construcción de un buen equipo, y eso se hace desde el esfuerzo, y sin esfuerzo es complicado formar algo, ¿no? Y yo creo que ahora estamos esforzándonos más. Antes lo hacíamos, pero estos tres partidos que mencionaba antes no creo que hayamos estado a la altura del esfuerzo necesario.
Empieza la segunda vuelta, si has hecho números, ¿cómo ves las opciones del equipo?
No, la verdad es que no he hecho números. Lo que sí que he hecho es ver que tenemos opciones de volver a ser competitivos otra vez, ¿no? Porque desde mi punto de vista, como ya he dicho, en estos partidos lo dejamos de ser en Madrid y en Unicaja, ¿no? Hablando de la Euroliga. Entonces ahora podemos volver a intentar ser lo que éramos en cuanto a ser competitivos y volver a ganarnos un poco el respeto de todo el mundo, que yo creo que es lo que tenemos que hacer, ir paso a paso y creer las cosas que estamos haciendo ahora mismo otra vez.
Doncs pel partit de demà està clar que Rakim Sanders es tornarà a quedar fora de la convocatòria una vegada més, i Alonso no està gens content amb el rendiment del jugador. I en canvi, qui s'ha guanyat la titularitat en els darrers partits és el capità. Juan Carlos Navarro avui també ha parlat a la Ciutat Esportiva, Joan Gamper.
Bueno, el que està clar és que la dinàmica ara mateix és bastant millor, però també sabem que a l'Eurolliga les opcions de ficar-nos en el top 8 són complicades, i això passa per guanyar a casa i guanyar contra equips com CSKA, que van primers.
Què heu canviat, vosaltres? I quin és el teu rol? Quin veus que és el teu rol ara que surts de titular? Què ha canviat?
Bueno, jo ja vaig dir sempre que estaria preparat pel que sigui, i bueno, he vist que la gent pues té més confiança, ens passem la pilota molt millor, bueno, estem jugant molt en equip, i això és una miqueta el camí a seguir, no? Crec que som també més forts durant més minuts al partit, més concentrats, i bueno, aquest una miqueta és el camí.
Guanyar el Xesca, que és el líder del grup i serà una prova complicadíssima, seria ja la prova definitiva de que esteu en aquesta ratxa positiva?
Sí, jo crec que contra un equip com el Xesca mesurarem les nostres forces i a veure com estem. La veritat és que portem tres partits a un nivell bastant bo, hem ficat molts punts, moltes assistències, controlant el rebot, però ara juguem contra el que va primer a la Lliga i un equip molt complet en totes les posicions. S'ha de guanyar com sigui, ho intentarem, i bueno, esperem que, també que el Palau estigui ple i s'apoyi. No?
Mentalment necessitàveu d'aquesta petita ratxa, d'aquestes trajectòries, d'aquesta millora?
Sí, sempre necessita. Ara portem tres seguits i sembla que és tot molt bo, no? Però hauria de ser una cosa normal. Sens dubte, quan guanyes, la confiança és molt millor. Jo crec que les rotacions, la gent està més ficada, està responent molt millor, tant la gent que surt abans com des de la banqueta, i intentarem continuar així, però bueno, demà contra el Xesca és un partit molt complicat, que es pot perdre, però tenim que guanyar com sigui. Queden poques oportunitats, i bueno, estaria molt bé guanyar amb el Xesca i agafar encara més confiança.
On se li pot fer mal al Xesca i què ha de fer l'equip?
Bueno, és un equip molt físic, és molt complicat. Defensivament fan molts canvis, tant els grans com els petits estan preparats per defensar qualsevol. I bueno, jugant una miqueta en cap. La veritat és que també el Chacho i De Colo pues, manen a l'atac. També Higgins està molt bé. Ja et dic, tenen un equip molt complet, serà difícil, però intentarem portar una miqueta al ritme del partit i que aquests canvis en defensa que fan ells sempre, pues, que nosaltres juguem amb control i no perdre el cap.
L'inici pot marcar? Com què creus, l'inici del partit?
Bueno, l'inici jo crec que els partits es guanyen al final. L'inici intentarem sortir molt bé, ells suposo que també, però deurem estar molts minuts amb concentració i manant el partit. Si no, serà complicat, perquè ells són un equip bastant expert i que controlen molt bé el partit sempre, i ja et dic, fan ratxes de punts molt fàcils perquè tenen molts punts a les mans.
Doncs a veure, si el Barça la setmana és capaç de començar la segona volta de l'Eurolliga amb bon peu i no repetir un inici de partit contra el Xesca com el de la temporada passada, amb un 4-29 al final dels primers 10 minuts. I més enllà de la darrera victòria a la pista del Khimki, els blaugranes, recordem-ho, sumen una victòria a l'Eurolliga dels darrers 6 partits. Al Palau són dues derrotes consecutives contra Fenerbahçe i contra Unicaja. L'equip a casa suma 4 victòries i 4 derrotes. La darrera victòria és del 23 de novembre, 89-67, davant del Maccabi. Repassem els enfrontaments. Aquesta setzena i primera jornada de la segona volta de l'Eurolliga. Per demà, a 9:15, Panathinaikos Efes, a 9:15, Unicaja València i a 9:00, Barça-Lassa Xesca. Per divendres, a 7:15, Fenerbahçe Baskonia, a 7:00, Estrella Roja Salgiris, a 8:00, Bros Bamberg Khimki i Olympiacos Milà, i a 9:15 es jugarà el Real Madrid Maccabi. La classificació, 12 victòries Xesca, amb 11 Olympiacos, amb 10 Panathinaikos i Salgiris, 9 victòries per Fenerbahçe, Real Madrid, 8 victòries Maccabi i Khimki, que és 8è, 7 victòries Baskonia, Unicaja, 6 victòries Estrella Roja, Bros Bamberg, 5 al Barça Lassa, 4 al València Bàsquet, l'Anadolu Efes i el darrer classificat, el Armani Milà. I si una cosa està clara és que el Barça Lassa haurà de fer una segona volta increïble si es vol classificar pel top 16. En tot cas, el que sembla també clar és que amb les darreres 3 victòries consecutives l'equip afronta el test de demà amb més confiança. L'última victòria, ho dèiem a l'inici, el 77-101 d'ahir a la pista del Guipúscoa, això deia després del partit Pier Oriola.
Bona victòria. Crec que hem tornat a fer un partit molt sòlid als 40 minuts i no hem permès que el rival, tot i que ha intentat tornar al partit, no ho hem permès. I hem estat als 40 minuts, ja dic, molt intensos. Tant en atac, jugant molt bé, movent molt bé la pilota, carregar molt bé el rebot ofensiu i en defensa estar actius, tot i que ells al final han ficat 77 punts, però per línies generals crec que el partit ha sigut molt, molt bo.
Amb el partit d'ahir, pendent de disputar de la 13a jornada de la Lliga Endesa, el Barcelona es posa al dia, suma la 10a victòria del curs de la Lliga Endesa i es queda a les portes de certificar matemàticament la classificació per la Copa. També ahir, victòria de l'Unicaja, 74-67 davant del València. Amb aquest triomf, el conjunt malagueny li treu la 8a plaça al Morabanc Andorra, empatats tots dos amb 7 victòries a 3 jornades pel final de la primera volta. També sumen 7 victòries, suma UCA Múrcia i Obradoiro. Ja sabeu que en cas d'empat el que dictarà sentència és el bàsquet a baraix global. Unicaja té un més 78, mentre que Andorra té un més 35. I avui des de les 21 hores tenim en joc un Baskonia Real Madrid, també pendent de la 13a jornada de la Lliga Endesa. I per demà a les 8 tenim un Movistar Estudiantes Divina Joventut. Equips de la part baixa de la classificació, separats per una sola victòria. De fet, la penya, amb 4 victòries, està empatada amb 2 equips més. I un d'aquests equips és el Betis, que està en descens ara mateix. Així que demà és més que important que el conjunt de Diego Campos sumi la victòria. Així ho veu el tècnic del Divina Joventut.
Creo que juegan muy dinámico en el sentido de jugar los primeros segundos, no solo contraataque, sino segundo contraataque, con mucha libertad, mucho dinamismo y con mucha calidad. Y luego defensivamente, pues como todos los equipos de Salva, son muy, muy duros, ¿no? Con lo cual vamos a tener que estar muy bien en los primeros segundos defensivos, pero con continuidad para poder luego dominar el rebote y en ataque, sobre todo, jugar con paciencia, esperando encontrar los mejores tiros posibles.
I que recuperi, del refredat. Diego Campo, déu-n'hi-do la veu que té el tècnic del Divina Joventut. I també demà l'Esparci de l'Ifutin Girona disputarà a partir de les 5 de la tarda en directe per Esport 3 el partit d'anada dels 700 de final de l'Eurocup a la pista de l'Olympiacos grec. Eric Suris, entrenador de l'Uni Girona.
Sabem que serà un partit molt difícil, és un equip amb jugadores molt experimentades, amb molt de recorregut a Europa, amb dues americanes molt determinants i llavors internacionals gregues que, a part de veteranes, evidentment són jugadores molt talentoses, amb bon tir de 3 la majoria d'elles i bé, ens espera segur un partit molt dur en una pista molt calenta com és la del Pireu i a partir d'aquí doncs, anem amb la intenció de guanyar aquest primer partit d'anada. Sapiguent, a més, doncs, que en eliminatòries FIBA, en aquest context europeu, doncs, sempre són partits molt físics i que una mica aquí estarà la clau del partit. Espero que competim i que guanyem el partit, no?, evidentment.
I pel que fa a l'Eurocup masculina, i es donava el tret de sortida al top 16 amb una victòria de l'Aerola Gran Canària, únic representant ACB, que derrotava 181 l'Alba de Berlín d'Aito García Reneses. Més coses, hem de parlar de l'equip que té la millor defensa de totes les competicions espanyoles, un equip català, amb 62,1 punts rebuts per partit.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs després de disputar 12 jornades de Lliga en el grup CB de la EVA, el co-líder de la categoria amb 10 victòries, el Nissan Gerdauto Pardiñas, que entrena Gerard Reencuentra, té la millor defensa de tota Espanya, de totes les competicions nacionals, amb una mitjana de 62,1 punts rebuts per partit, 746 en total. En el darrer partit de Lliga, l'equip lleidatà superava el Cerdanyola per 70-40. Gerard Reencuentra, què tal? Bona nit.
Molt
bé. Benvingut al Bàsquet al dia i feliç any, eh?
Moltes gràcies, igualment.
Imagino que deu ser l'entrenador més feliç d'Espanya.
Bueno, content, no? Content perquè, bueno, és una estadística xula, no?, que a tothom li agradaria, no?, que li diguéssim, ostres, el teu equip és el que té la millor defensa, i llavors, bueno, contents per això, però molt conscients de que no ens ha regalat res més que un moment d'alegria.
Ho dic perquè diuen que un entrenador prefereix una bona defensa que un bon atac, no?
Bueno, jo crec que hi ha dos perfils d'entrenadors, no?, els que els agrada molt temes tàctics d'atacar, no?, i altres que potser són malalts de la defensa, no? Jo em considero un malalt de la defensa també, i doncs, bueno, de moment ens va bé.
I on està el secret de la vostra taranyina defensiva?
Bueno, jo crec que la implicació de tots els membres del grup, no? O sigui, és cert que tenim una estructura de jugar amb quatre jugadors petits i un gran, que això ens permet, doncs, bueno, ser molt més versàtils, molt més agressius, apretar una mica més les línies de passe. I res, jo crec que al final el mèrit el tenen els jugadors, no? Que són constants, saben cooperar, col·laborar entre ells, i d'aquí ve el mèrit.
Mm-hmm. És fàcil trobar jugadors que vulguin defensar?
Bueno, és una obligació, no? Jo sé que a tothom li agrada molt més atacar, no? Per dir alguna cosa, sí que hi ha jugadors que es troben més còmodes en un perfil defensiu, però fins ara ens ha anat bé, els jugadors creuen en el treball que estem fent, no simplement per la construcció defensiva, sinó jo crec que també té molt a veure doncs, temes de scouting, no? Conèixer bé el rival contra qui juguem, els seus punts forts, i tot això doncs, bueno, fa que al final les coses surtin bé.
I tens jugadors de la plantilla de reconeguda trajectòria, com és el cas de Xavi Mendiburu, exjugador a CB amb Estudiantes, per exemple, i que fa un parell de temporades que està amb vosaltres, no?
Sí, bueno, i molt contents i molt agraïts que estigui amb nosaltres, no? O sigui, és cert que va vindre una mica de carambola aquí a Lleida per motius laborals, i res, feia 3 anys que no jugava, va parlar amb mi i està sent un dels millors jugadors de... ja. Mm-hmm. I sort, contents de tindre amb nosaltres i tant.
Mm-hmm. Escolta, Gerard, si seguiu per aquest camí, què? Perquè les defenses fan guanyar campionats, eh?
Bueno, de moment ens fa bé, però ens va bé, però toquem de peus a terra, no? Som conscients que encara no ha acabat ni la primera volta. Llavors, bueno, l'any passat vam aconseguir jugar fases d'ascens. Si al final aconseguim repetir aquest èxit amb un equip amateur on gairebé no cobre ningú d'aquest equip, pues, bueno, serà un èxit rotund.
Uh-huh. Líders del grup CB a la Lliga EVA, com dèiem, 10 victòries de 12 jornades, empatats amb el Vic. Ho deies ara, no? Veu jugar la fase d'ascens a l'E Plata la temporada passada i l'objectiu, em diuen des del club, que era la permanència.
Sí, cada any, bueno, fa dos anys... vam baixar, no? I ens vam trobar als despatxos, com aquí diu, per una reestructuració de la Lliga. Llavors, clar, l'objectiu del club és la consolidació a la Lliga, mantindre la permanència. Sí que és cert que l'any passat vam fer un molt bon any, aquest any hem començat igual de bé que l'any passat, i esperem que el 2018 ens porti igual molts èxits com el que ens ha portat l'any passat, no? I puguem seguir en aquesta línia. Però mm-hmm. Som conscients i toquem de posar a terra que el nostre pressupost és un dels més baixos de la categoria.
Doncs en tot cas està clar que per aquest camí, amb aquesta defensa que practiqueu, la millor de tota Espanya, totes les competicions, segur que el Nissan Gerd Auto Pardiny ajudarà per tots els objectius que es plantegi en aquest 2018. Entrenador Gerard Encuentra, enhorabona per tenir la millor defensa d'Espanya i molts èxits en aquest 2018.
Moltes gràcies.
Ara, NBA, aquí al Bàsquet del Dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I com tots els dimecres, arriba el moment de fer un cop d'ull a tot allò que passa en el món de la NBA amb el nostre expert, l'Adri González. Hola, Adri, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Feliç any, eh?
Bon any, igualment.
Hem de començar parlant de l'home de la matinada en el partit Cavaliers 127-110 Blazers, per fi. Molts mesos després, acabava amb 17 punts anotats. Hem pogut veure jugar i debutar amb els Cavaliers el gran Isaiah Thomas.
Sí, des del maig de l'any passat que no el teníem a les pistes, bé, bona notícia, primer el retorn, i després que, bueno, 17 punts en 19 minuts, victòria dels Cavaliers davant a Portland, per tant, jo crec que, vaja, tornada, doncs, d'en somni, no?, pràcticament per Isaiah Thomas. Sí que és cert, doncs, que encara no podrà encadenar partits seguits, per tant, no veurem la seva trobada amb els Celtics fins d'aquí un mes, aproximadament, segurament. Però vaja, de moment, doncs, bona notícia que torni al parquet, bona notícia doncs, que faci un bon bàsquet i veurem doncs, quan està al 100% i en quin punt els cavallers doncs, es troben en aquell moment.
I avui també ens vols parlar de Marc Gasol, Adri, perquè els jugadors dels Memphis no para de batre rècords.
Sí, dins de la mala dinàmica dels Grizzlies, de les poques coses esportives que podem destacar és que Marc Gasol ja és el màxim anotador històric de la franquícia de Memphis. Una notícia doncs, que, com dic, contrasta molt amb el moment d'una franquícia doncs, que ara mateix és pràcticament de les pitjors de la NBA, que setmana a setmana està capgirant molt la dinàmica, però bé, dins d'aquest malson, Marc Gasol doncs, continua, jo crec que ja confirmant-se com l'home de la franquícia, com el jugador més important que mai ha trepitjat Memphis i com una doncs, com l'estrella que és, no? Ja consonant-se amb números el que ja amb fets i amb bon bàsquet havia fet els darrers anys.
Uns Memphis que han tornat a perdre aquesta matinada, 115-103 a la vista dels Clippers, amb 11 punts, 5 rebots, 5 assistències de Marc Gasol. Els Memphis, els pitjors equips de la NBA, segons per la cua a la conferència Oest, amb 12 victòries, 26 derrotes, però és cert que feia anys, Adri, que no veiem uns Grizzlies tan enfonsats a la classificació, eh?
Sí, clar, quan feia setmanes doncs, em preguntaves pel possible traspàs de Marc Gasol, la meva postura era molt diferent, no? Era de, bé, són els Memphis, són un equip que sempre s'acostumen a refer aquestes situacions i que sempre doncs, acaben tenint el cap, no? I refent-se i acaben doncs, a play-offs o molt a prop. Sembla que aquest any doncs, no pot ser. Realment, doncs, com deia Marc Gasol, han perdut un jugador molt important com és Zach Randolph, però malgrat això és no preocupant, sinó difícil, no?, la situació del Memphis, perquè ara mateix doncs, es troben amb un Mike Conley que porta lesionat molts mesos, amb un Marc Gasol que no crec que ho estigui passant bé veient el seu equip penúltim, no?, com deies, de l'Oest. I, vaja, es planteja un debat, no? Ara sí que realment canviem la postura. Jo penso que sí que és el moment que Memphis comenci una reestructuració, una pesada de cara i que comenci una nova caminada, no?, a l'NBA. Veurem si amb Marc Gasol o sense ell, el lògic seria doncs, traspassar jugadors com Marc Gasol a equips que poguessin competir més i intentar anar per joves figures del futur. Veurem què fan els Memphis, però de moment doncs, no pinta massa bé la cosa.
Veurem com acaba tot plegat. El germà, el gran, el Pau, aquesta matinada, victòria amb els Spurs, 91-100 a la pista dels New York Knicks, 11 punts, 8 rebots, 4 assistències del Pau, uns Spurs que són tercers a l'Oest, amb 26 victòries, 12 derrotes, amb un tècnic, que és Greg Popovich, que segueix, Adri, fent gran la seva llegenda, eh?
Sí, és el cinquè entrenador amb més victòries de la història, i a més, si segueix en peu Popovich i els Spurs segueixen en aquesta bona dinàmica dels següents anys, no descartem que fins i tot pugui arribar al top 3, i per què no, doncs... Ja serien molts anys, però somiar amb arribar a Don Nelson, que ara mateix doncs, és primer des de fa molts anys, sí que és significatiu, no? És una franquícia doncs, que sempre ho hem dit, sembla que és parenda, no? És per sempre, passi el que passi, sempre tenim els Spurs allà, en el top 3, sempre estem competint, sempre són un equip doncs, que més enllà de quin jugador tinguin com a referent, doncs, s'han sabut adaptar i fer un bon joc i vaja, doncs... No sempre guanyaran ell, però sempre estan a punt, no? Sempre estan a una passada. I vaja, en Pau Gasol doncs, podem dir que van adquirir una peça molt interessant, un jugador doncs, que ja hem vist que en Pau doncs, en aquesta segona temporada està brillant encara més dintre d'un rol secundari i bé, com dic, els eterns tercers dels últims anys de l'Oest i un equip doncs, que ningú voldria trobar-se en els play-offs.
Exacte, i perquè fa el Ricky Rubio, els Utah Jazz, que són desens a la conferència Oest, amb 16 victòries i 21 derrotes. Ho deixem aquí, Adri. Tornem a parlar, com sempre, el proper dimecres. I feliç 2018, eh?
Igualment, una abraçada a tots.
I abans d'acabar, dir-vos que Pablo Laso arribarà o arriba ja aquesta nit davant del Baskonia als 490 partits al capdavant amb el Madrid, igualant a Pedro Ferrandiz. El Morabanc Andorra perd a Dianyer durant 3 setmanes per una lesió al soli de la cama esquerra i fitxa el pivot francès Landing Sané pels propers 2 mesos. 27 anys, 2 metres, 11 centímetres. Arriba provinent del Reggio Emilia italià. Kuzminskas fitxa pel Milà. Giancunas del Salguiris, el MVP de l'Eurolliga del mes de desembre. I la Lliga Endesa i la CB han començat el 2018 superant la barrera dels 800.000 seguidors en els seus comptes oficials a les xarxes socials. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero, el control, Xavi Pagant de la producció, i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, serà dijous, per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.